món a RAC1 amb Jordi Basté.
Hi ha coses a la vida que només pots agrair. Només pots agrair. I és que la gent... Això és com anar al Camp Nou i anar a veure un partit de futbol i que plogui, i la gent allà aguantant el partit de futbol. Però com a mínim veus una gent que es mou i que juga a futbol. Aquí veus una meravellosa gent que m'acompanya i un estaquirot aquí al mig assegut, que recorda molt el Pedro Sánchez d'ahir al debat. I res més que això. Això sí, és veritat que d'aquí una estona, si Déu vol, els Oques Grasses, l'Helena Gadel amb la Nerea cantant La Rosa del Petit Príncep. Hola, Marc Artigau.
Hola.
I els Catarres. La vas escriure tu, no?
Amb el Manu Guix.
Sí, La Rosa que sentirem aquí de l'Helena Gadel i la Nerea, la vas escriure tu?
Amb el Manu Guix.
Amb el Manu Guix.
Si l'hagués escrit jo, no la cantaria, ja t'ho dic. Però sí, és del musical i...
Del Petit Príncep.
El Petit Príncep, i ostres, em fa molta il·lusió perquè és com una cançó que de cop i volta ha saltat, no? I la canten ja molts llocs. I...
Hola, Rafa Nadal, bon dia.
Molt bon dia.
Tornat. Hola, Sílvia Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia, te'n recordes el primer llibre, quan el vas treure, quan el vas escriure? El primer?
Doncs devia ser l'any 84.
84. Va signar per Sant Jordi?
Fes el favor de no riure d'aquesta manera tan irrespectuós.
Marc Artigau riu, eh?
Per què? Perquè jo vaig néixer aquest any.
Hòstia.
Mira, la veritat,
Et dono permís.
Que plogués avui ho puc suportar, però aquesta impertinència no.
Any 84, primer llibre any 84. Val, va signar ja per Sant Jordi,
no.
85, 86?
No, jo crec que no vaig signar fins a la primera novel·la que vaig publicar en columna, El son dels volcans, i això ja era l'any 90
bastants.
I pico. Sí.
Val. Rafael Nadal, te'n recordes de la primera novel·la que vas escriure?
Novel·la, novel·la, sí, bueno, novel·la, quan érem feliços, novel·la.
Va, sí. Va, era el primer dia que anaves a signar per Sant Jordi?
No, jo crec que amb els mandarins ja hi vaig anar.
Amb els mandarins, efectivament, sí. Que estem parlant de 2012. Val, i el Marc?
La primera vegada que vaig signar va ser amb tu.
Ah, sí, amb l'home cau,
amb l'home cau.
Val. Per tant, deixa'm anar un moment amb la Sílvia Soler. Sílvia, en algun d'aquests llargues èpoques t'ha plogut per Sant Jordi?
Al matí, no.
Mai.
És a dir, jo recordo un o potser dos Sant Jordis que a mitja tarda recordo a la llibreria Ona de Gran Via, que ja no existeix, unes corredisses, tothom traient les parades, però cap a mitja tarda o fins i tot vespre. Al matí, que jo recordi, mai.
Mai. Rafael Nadal.
Sí, jo també fa pas tant, hi va haver una vegada que al vespre, a més anàvem tots amb màniga curta, avui anem preparats, però ens va agafar un dia que jo vaig anar, sincerament, vaig entrar en una botiga a comprar un jersei, perquè em quedaven tres parades i m'estava congelant.
Sí, i el...
Sempre ha fet bon temps.
Sempre ha fet, bueno, fa dos anys.
Clar, què vols que et digui?
Ja, he de dir que en aquests moments he de dir que la Mònica ens ha dit que això aniria a la baixa.
Sí.
Que això aniria a la baixa i que en molts llocs de Catalunya, la majoria de llocs de Catalunya, ara he dit que encara no va a la baixa. Encara plou perquè la gent aquí està aguantant. I quan deia que moltes gràcies és aquesta gent que aguanta amb el paraigua aquí, veient com estem fent ràdio en directe des del Palau Robert de Barcelona. Aviam, estic assegut davant de... Escolta'm, parlem-ne un moment. Què és això de les llistes? Això ho suportes tu, Sílvia, o no? T'agrada això o no?
Cada any em carrega més. Fa molts anys ja que em carrega, però els últims anys... a més, és que és com un peix que es mossega la cua perquè molesta tothom, però tothom ho demana, en realitat. És a dir, els editors, els llibreters, els autors diem que potser no caldria, que això ho demanen els mitjans. Els dels mitjans diuen que les llistes representen un 5%, em sembla que és, Rafael, 5% de la venda total del dia de Sant Jordi. Vol dir que és una cosa que no ens acaba d'agradar a ningú, però que ho continuem fent una mica per
el
inèrcia.
El 5% és, perdó, dieu, Rafael?
Sí.
Em sembla que són els 20 primers, representen amb prou feines el 5% del total del que es ven.
Imagina't. Per això, és a dir, això de... Clar, a qui li interessa més? Aquesta és la gran pregunta, a qui li interessa més? Perquè hi ha moltes preguntes. A qui li interessa més? El mediàtic, qui és mediàtic i qui no és mediàtic? Ja. En un món en què tothom pot ser mediàtic, qui és mediàtic?
Jo crec que això s'emmarca dins del món que tenim ara, d'un món molt extremament competitiu, que necessitem saber sempre qui guanya, qui queda segon i qui queda tercer, que els titulars són més fàcils, pels, em sap greu, doncs, no, criticar una mica els mitjans, però que és veritat, els titulars són més fàcils, i que la gent en fa un cas relatiu, també et diré, em sembla.
Sí, jo és que nosaltres hi tenim molt poc a veure amb això, no? A nosaltres a vegades et miren dient allò, oh, és que les llistes, dius, bueno, jo no en sé res de les llistes. Nosaltres escrivim Intentem promoure el llibre anant a les llibreries, a les biblioteques, que són gent que s'hi deixen la pell i que per tant mereixen que nosaltres també ho fem. I ja dic, jo crec que avui és un dia, a veure, Sant Jordi és un dia fantàstic. És que fins i tot les novetats, Jordi, les novetats són el reclam del dia, jo ho entenc, però avui és un dia perquè la gent vagi a les parades amb molta calma, remeni, miri llibres, busqui clàssics, busqui llibres de fa 4 o 5 anys. No sé per què donem tan poca vida en els llibres, no? Que puguem tots comprar, recomanar llibres de fa 3 o 4 anys. Jo aquests dies, quan me pregunten, intento anar enrere una mica, no? Perquè, ja dic, m'agradaria que la gent que ha triomfat un Sant Jordi, triomfat vol dir que li ha anat bé, que hagi sigut el 44 o el 63 en nombre de ventes, però que l'any següent li torni a anar bé, i l'altre, perquè hi ha llibres que mereixen tenir una llarguíssima vida. I per tant, jo avui recomano molt això, que la gent busqui llibres de fons, llibres de sempre, i a la vegada que s'atreveixin també a buscar novetats d'algun jove, d'editorials petites, que s'atreveixin, que amb algun tindran alguna desil·lusió, però amb alguns tindran, amb molts tindran unes alegries enormes, perquè descobrir tu mateix un llibre et dona una gran satisfacció.
Artigau, què dius?
Que estic d'acord, és que és un debat que no m'hi sento partícip, és a dir, la meva feina és escriure. Aleshores, això de les llistes no tinc opinió, reivindico no tenir opinió sobre això.
Ja. És curiós, eh? Quan fa acabar això de les llistes? És a quan?
No fa tant, jo crec. De veritat, jo que he viscut molt Sant Jordi, crec que això és un fenomen més aviat recent, eh? Però insisteixo, jo tampoc crec que tingui una influència determinant, m'entens? Vull dir que es tracta de tenir un titular al final del dia, però ja està, vull dir que no crec que crec que la gent, els lectors, vull dir, trien amb altres criteris, diguéssim, o a partir d'altres opinions.
Hi ha una cosa, Sílvia, que sempre fem amb el Marc Artigau i amb en Guillem Terribas. Avui el Guillem no hi és per raons òbvies, avui el Guillem és llibreter, cony, està a la 22 allà venent, no? Sí que preguntem sempre pregunten en Marc i en Guillem, els autors que venen, de què va?
De què va la meva novel·la?
Clar, és la pregunta.
És la gran pregunta.
Tornaré a preguntar al Rafael Nadal i al Marc Artigau, de què
doncs
va?
Doncs mira, l'altre dia la Maria Barbal, que hem compartit promoció aquests dies últims, deia que és una pregunta que li fa molta por perquè ella no sap explicar de què van les novel·les. I ja veus tu, la Maria Barbal, eh?
Imagina't.
Vull dir, paraules majors. Però és veritat que costa una mica d'explicar. La meva novel·la, El Fibló, és una novel·la que posa el focus molt centrat en una família de l'ella. Són tres germans ja adults que, quan el seu pare mor, reben en herència una casa a l'ella, i és una casa que l'han de vendre per poder-se repartir l'herència. Però és una casa que està molt deteriorada perquè el pare no se n'ha cuidat. I aleshores decideixen rehabilitar-la abans de posar-la a la venda, i per circumstàncies diverses, tots estan vivint una època de crisi, acaben anant-hi a viure aquells mesos que dura la reconstrucció. De manera que serà una reconstrucció literal de la casa i una reconstrucció o un intent de reconstrucció d'una família estranya que no s'ha sentit mai, ells no s'han sentit mai realment una família. Això ha passat perquè van viure de petits una pèrdua tràgica, que és la seva mare, quan ells encara eren molt petits, i el pare, que diguéssim que era la persona que els havia d'acompanyar i emparar, mai millor dit, perquè ells se sentissin formar part d'una família, doncs no ho va fer.
El títol?
El Fibló té relació amb la mort de la mare. La mare mor d'una picada d'abella, que és una cosa que passa poc, però que passa. I aleshores és una dona que li agradava molt treballar al jardí, i en una d'aquestes doncs va morir d'una picada d'abella. I aleshores, diguem que aquest fibló, que en el sentit literal és la punxa de l'abella que se'ns clava en la part tendre de la carn, doncs en aquests germans, diguéssim que en el sentit metafòric és la ferida que els hi queda per sempre més, perquè jo crec que tots ho sabem, no? Que si patim una pèrdua molt important quan nosaltres encara som molt tendres, doncs aquella ferida, aquella espina, aquell fibló, digue'l que vulguis, quedarà per sempre, ens farà mal per sempre.
De què va, Rafael?
Bueno, estem a l'any 43, Segona Guerra Mundial. Signa l'armistici entre Itàlia i els aliats. Hitler s'enfada, ordena bombardejar la flota italiana, enfonsa el vaixell insigne de la flota italiana, moren 1.600 mariners, 600 aconsegueixen tirar-se a l'aigua i se salven, i aquests 600 més 400 que venen d'una altra peripècia acaben trobant refugi primer a Maó i finalment a una nit del 4 de gener de 1944 arriben a Caldes de Malavella, un Caldes de Malavella que en aquella època té 2.300 habitants, que molts homes no hi són perquè han mort al front de guerra o estan a les presons franquistes o als camps de concentració, i de cop els arriben 1.000 joves italians, amb la qual cosa és una autèntica revolució a Caldes. El llibre és la història d'un nen que és el tercer de 5 germans en aquest context, que se sent diferent sempre a casa seva, que és una casa miserable, que és una casa pobra, que és una casa violenta, que és una casa amb crits, i ell té l'obsessió de deixar enrere tot això. Des de molt jovenet treballa, aviat sap que no només se sent diferent, sinó que és diferent, perquè les àvies del poble, quan passen per darrere seu, diuen: ai, mira que trempat ens ha sortit l'italianet, en la qual cosa ell comença a sospitar que pot ser fill d'un d'aquests 1.000 italians que han marxat només 5 mesos abans de que, del seu naixement. Aquest nano es posa a treballar i amb 10 anys ja el persegueixen pel carrer els botiguers perquè pagui deutes de pares i germans, perquè és l'únic que treballa i és l'únic que és solvent. Aconsegueix deixar la misèria enrere, es casa, se'n surt, i quan s'ha casat, un dia la dona del barber de Caldes entra a la perruqueria on treballa la seva dona, la Neus, i li diu: que t'agradaria conèixer el pare del teu home? I la Neus no sap de què li parla, l'altre es fa la misteriosa molta estona, finalment es posa la mà a la butxaca, entra una fotografia antiga, és un equip, 11 mariners italians preparats per jugar un partit de futbol, i quan la Neus mira la fotografia, una mica més i es desmaia, perquè el noi que hi ha al mig, el davanter centre, és clavat que el seu home, i ella crida: valga'm Déu, si és en Mateu, és el meu home. Li porta la fotografia a casa aquest vespre, l'home se la mira i queda també en estat de xoc, però finalment la torna i li diu: no en vull saber res. I la foto queda oblidada 30 anys en un calaix de la barberia de Caldes de Malavella, fins un dia de 2003, el dia que mor la mare d'en Mateu, la Joana, que aleshores acosta els llavis a la seva dona, la Neus, en ple cementiri, i li diu: avui sí, morta la mare, ja no la puc ofendre amb les meves preguntes, ara vull començar a preguntar i a buscar el meu pare, m'agradaria que avui recuperessis aquella foto. I aquest és l'inici del llibre.
Carai, he de dir, no sé qui ho escrivia l'altre dia, no ho sé, i m'agradaria saber el que va dir, que explica el Rafael Nadal durant una estona el contingut de la novel·la i diu: hòstia, m'està explicant tota la novel·la, i diu: no, com ara acaba de dir, ha explicat només l'inici.
Efectivament, sí,
qui ho deia, això? Qui ho va escriure?
No ho sé, no ho sé.
Algú va escriure, i no me'n recordo qui, que em disculpi qui ho va escriure. Marc Artigau, de què va La Vigília?
La Vigília va d'en Raimon, que és un home que es dedica a escriure contes a la ràdio, i si algú es pensa: i què té en comú amb tu? Res més que això, que escriu contes a la ràdio. I un dia rep... ha publicat una novel·la de contes i rep la seva... perdó, un recull de contes, un llibre de contes, i rep el seu llibre amb un sobre signat per una tal Cèlia, que li diu: mai hauria imaginat que els teus contes explicarien tan bé la meva vida. I a partir d'aquí neix una relació entre aquesta oient i aquest escriptor de contes, i bàsicament el que li demana la Cèlia, que és una dona molt rica, que va amb cadira de rodes, que viu a un palauet de Sarrià, que li escrigui la seva biografia. Però no vol una biografia normal i corrent, sinó que el que vol és que li millori. Ella li explicarà les pèrdues, les absències, els dolors, i el que ha de fer l'escriptor és millorar-li. Perquè així, d'aquí uns quants anys, quan la Cèlia estigui molt velleta, a punt de morir, i llegeixi com ha sigut la seva vida, pensi que ha tingut una vida molt millor de la que realment ha tingut. I això, que sembla un encàrrec més o menys curiós, on hi ha 100.000 euros pel mig, amaga una altra cosa molt més profunda de relació entre aquests dos personatges.
De què va Els Coloms de la Boqueria? És broma.
Escolta, Coloms de la Boqueria.
Escolta'm, on signeu? Podeu dir, sisplau, perquè ho heu preguntat tothom allà, perquè és la gran pregunta que us hauria de... Això sí que us hauria de saber. Mira, de memòria. He vist tothom preguntant: on anem? Aviam, Marc Artigau.
Mira, de 11 a 12 estarem a l'Ara, a Rambla Catalunya, en València. De 12 a 1 a la Casa del Llibre, Passeig de Gràcia 62.
Val.
De 1 a 2 anirem a la Bacus, a la Rambla Catalunya, amb Còrsega. Molt. I aleshores pararem per dinar dues horetes, que les necessitem.
D'acord.
Llavors, de 4 a 5 a l'EFNAC, de 5 a 6 a la Caixa d'Eines, que és Rambla Catalunya, amb Consell de Cent.
D'acord.
De 6 a 7 al Corte Inglés, de Plaça Catalunya. De 7 a 8 a l'Aie, de Plaça Catalunya. I de 8 a 9 a la Central Rambla Catalunya, a Mallorca. I a partir de les 9 vindrà una ambulància, em recollirà, em portaran a casa...
A veure el debat.
I exacte.
A veure el debat d'Antena 3 i de la Sexta. Sílvia.
Jo, com que sóc gran, només em sé les dues primeres signatures. A les 11 me'n vaig amb aquest noiet Exacte. Jo, tan jove.
Amb aquest febo.
A la parada de l'Ara, Rambla amb València. I a les 12 me'n vaig a la central, Rambla amb Mallorca. Mm. I seguiré fins a les 9 de la nit també, però no m'ho sé de memòria.
Va, veus, passa com a tothom, que és que no sabem. Aviam, Rafael.
Aquests dies que hem fet torner
per Catalunya.
Amb la Sílvia, la Maria Barbal, en Gerard Quintana, en el Marc li dèiem el nen. O sigui que...
Bé. Estàs més estupenda, tu, Sílvia, que ell.
Això sí, jo estic molt cardat.
Marc, que quan vaig publicar la primera vegada tenia 22 anys, 22 anyets.
Tu, jo començo a les 11 a casa del llibre de Rambla Catalunya, a les 12 a l'Abacus de Rambla Catalunya, que està la parada a la cantonada amb Còrsega, i a la 1 a la central, també a Rambla Catalunya, a l'alçada de Mallorca. A la tarda fem casa del llibre Passeig de Gràcia, FNAC, L'AIE, Corte Inglés i La Impossible. Va. Acabarem a les 9 del vespre.
Acabarem a les 9 del vespre. Us vull agrair molt que hagueu vingut avui fins aquí. Ara ja comença el recorregut. Ara és allà. I he de dir una cosa, amb la boca petita, i molt petita, davant dels dubtes que tenia la meva estimada Gemma Nierga abans, dient, oi, aquest dia, que jo, el primer dia que signo i tal, en aquests moments perdoneu-me a la resta del país, eh? Us demano molt disculpes perquè estic fent bona aquella dita tan certa de si plou a Barcelona, plou a tot Catalunya, si no plou a Barcelona, plou enlloc. Disculpes. Però s'han obert, comencen a obrir-se allà al fons, Tibidabo, unes clarianes que fan preveure que les pluges se'n van a mar.
És un miratge.
No siguis així.
Perquè quasi bé no plou.
Sempre, tot és negatiu.
Una cosa,
tot és negatiu,
que et volia preguntar, tu signes?
Jo signo.
Ah,
sí, sí. Jo vaig aquí a Mas Bernat, ha fet pels autors de La Vanguardia, just davant del que és el Corte Inglés del grup, del Francesc Macià, davant de RAC1, entre Casanova i Calvet, han posat un estant allà, els de Mas Bernat. Entre 12, quan surti d'aquí, fins a les 2, i a la tarda, i hi tornem. Ja estic com la Sílvia.
Ah!
Ja veus, hi tornem-hi. Que és de 5 a 6... El Corte Inglés de Francesc Macià, de 6 a 7 a l'Impossible. Es diu l'Impossible? Es diu, sí, 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 Rambla Catalunya en Provença. Exacte, i de 7 a 8 a l'Abacus, que posa un estant al costat de Plaça Catalunya, Portal de l'Àngel. Okay. I mira, i anar fent.
En Marc, que té aquest punt de pessimisme, després se sorprèn que hi hagi oients de RAC1 que li envien correus electrònics diguent-li això, que a veure si escriu alguna cosa una mica més optimista.
Exacte.
I demanant que prescindiu d'ell en el programa. Sí. Perquè no es pot deprimir els lectors a les 6 del matí amb aquests contes tan depriments. Ara ho han vist, perquè no?
Sí.
Està començant a sortir el sol. D'aquí un moment plegareu tots els paraigues i tots ens farem un tip de signar.
Trobo que és un pèl més optimista, això.
Clar, ens abraçarem tots amb una foguera, despullats, i farem l'amor.
I si no, anirem a sota una portalada i ho farem a sota la portalada.
Jo estic amb el Rafael, tu, escolta, amb alegria i optimisme. Per cert, avui que volem que els oients de RAC1 tinguin un Sant Jordi esplèndid, per això oferim la possibilitat que una persona s'endugui un lot amb 24 llibres. Amb 24. Un lot amb llibres d'aquest Sant Jordi, el del Carlos Tanon, que de seguida serà aquí, el del Marc Artigau, el de la Mònica Usart, el de l'Albert Espinosa, el de la Kate Mosse, el de la Pepe Rubianes, el de l'Albert Casals, el del Gerard Quintana, el del Màrius Carol, el Xavier Aldecoa, el Pablo Carbonell, el que hem escrit amb el Marc Artigau, la Lola García, el Toni Muñoz, aquest que ha fet el John Carlin sobre Mandela amb les il·lustracions de l'Oriol Malet, el de l'Avet Rodergues, que ha fet un llibre de cuina, de cançons i de vida, aquests cafès amb gent interessant, el Rafael Nadal, el llibre del Rafael Nadal, el llibre de la Sílvia Soler, el llibre del Sergi Pàmies, el llibre del Santiago Lorenzo, el llibre del Francisco Ibáñez, que de seguida serà aquí al món a RAC1, que és un altre. La Sílvia, si no, pot constatar això, que em porta molt. Signa molt, Francisco
molt,
Ibáñez.
Molt, molt, molt.
El que passa és que com no es quantifica amb això, Francisco Ibáñez...
Però és que no pot ser d'una altra manera, si forma part de la vida de tantíssima gent.
De tanta gent. Ha fet un llibre sobre la Mona Lisa, sobre el Leonardo da Vinci, un còmic, el llibre del Lorca sobre el Víctor Amela, i el llibre que ha fet el Joan Roca, magnífic, sobre les receptes de la mare.
De la mare.
Les receptes de la cuina mare, es diu, que ha fet aquest llibre en Joan Roca. Per guanyar el lot, ara mateix, concursmon@rac1.net, entre tots els mails rebuts, just abans del migdia, a les 12, farem el sorteig d'aquest lot de 24 llibres de Sant Jordi i un oient se'ls endurà avui. Recordeu, concursmon@rac1.net per poder guanyar ara mateix aquest lot de llibres. Sílvia Soler, Rafael Nadal, Marc Artigau, que ens signeu molts.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon Sant Jordi a tothom.
Bon Sant Jordi a tothom.
Jordi a tothom, sí.
Ara tornem de seguida. Ara és de debò, eh? La sensació és que hi ha llum, ara.
Sí, sí.
Rafael, digues que hi ha llum.
Que sí, que sí.
Amb aquell corp.
Que sí.
Tot i el pessimisme, compreu La vigília del mar, que la novel·la és magnífica.
Sí, senyor, confirmo.
Magnífica.
Confirmo.
I la de la Sílvia ja el vaig regalar ahir, o sigui que també el recomano moltíssim. I si no, o si ja el teniu, feu el que he dit abans, aneu a buscar llibres més enrere, per exemple, l'estiu que comença, o tants i tants llibres
també
de tants i tants autors.
També podeu comprar El fill de l'italià, eh?
El de la
també,
Maria Barbal.
També.
I si convé, aneu al Pedra de Tartera, si no l'heu llegit
I
encara.
Tant, I tant.
Compreu
I
llibres,
tant, tant,
mare, que avui és el dia.
Efectivament. Gràcies, Rafael Nadal. Gràcies, Sílvia Soler.
Gràcies.
Anava a dir, i gràcies, Marc Artigau, un aplaudiment, però com no aplaudiu amb els peus, no sé com us ho fareu, perquè encara esteu aguantant el paraigua, fet que indica això. Mira, veus la gent, que bona que és la gent. Que bona que és la gent. Fet que indica que plou poc, però plou.